Doncs avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria, i també és el Dia Mundial dels Oceans, que, escolta, que cada vegada hi ha més coses i menys aigua. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs mira, fa que els núvols fan que no pugi massa la temperatura, de totes maneres, fregant els 27 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, amb una mínima que ha estat aquesta nit per sobre dels 19 graus, i s'espera que en els propers dies no baixi dels 20, el que es coneix com a nits tropicals, o sigui que no acaba de baixar del tot la temperatura, i dins de les ciutats encara es nota més. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 8 de juny. Comencem des de COPE Lleida amb la previsió meteorològica. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb els companys d'Alcohòlics Anònims a Lleida, perquè aquest cap de setmana hi ha l'aniversari de la fundació d'aquesta associació, i per tant ells ho celebren a més amb una sessió oberta. Parlarem del tema de l'alcohol, que el tenim tan normalitzat en el dia a dia, i ens oblidem que l'excés d'alcohol desenvolupa una malaltia que està considerada com a malaltia, que s'anomena alcoholisme. En parlarem avui, eh? També escoltarem l'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme García, amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies, amb l'InfoCope Lleida, farem un resum del que es va presentar a la jornada inaugural de la Worldwide Developers Conference d'Apple aquest passat dilluns, amb el Jaume Sitjà i el David Casero. I a partir de 2:45, la nostra tertúlia amb veu de dona. Parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista de les dones. Vinga, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts, i creixeran núvols d'evolució diurna durant aquesta tarda, sense descartar ruixats ocasionals al Pirineu. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, tot i que són lleugerament més altes a zones del Pirineu, amb unes màximes en general de 35 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 33 a Tàrrega, de 29 a la Seu d'Urgell, i la màxima serà de 23 a Viella. I si ens referim al vent, serà de fluix ja moderat i predominarà la component oest. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu, allà amb intervals de ennuvolats i sense descartar precipitacions ocasionals. Per últim, les màximes demà no canviaran gaire, amb uns valors que rondaran els 35 graus a Balaguer, els 34 a Tàrrega i a Lleida capital, els 28 a la Seu d'Urgell i els 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant d'un repunt d'una estafa telefònica que es coneix com el de la trucada perduda. De fet, ens estan alertant, i t'explico, que si et truquen al telèfon i pengen directament i el tens al davant, o el mòbil ho veus després, tinc una trucada perduda, el primer impuls és retornar la trucada, és a dir, a veure qui és, truco jo. Doncs bé, si no coneixes el número, jo ja no ho faria, però això ja és decisió teva. Si coneixes el número, és a dir, el tens a la teva agenda i saps qui és, val. Si no coneixes el número, però és un número normal, un 600, el que sigui, decisió teva. Jo no la tornaria si no és conegut. Ja tornaran a trucar. Però, a més, si aquest número comença per un prefix, com per exemple el 233, el 234, el 225 o el 355, són els prefixos d'Albània, de Costa de Marfil, de Ghana o de Nigèria, no tornis la trucada sota cap concepte. És una estafa. És una estafa. Tu trucaràs, no et contestarà ningú, despenjaran, sortirà un film musical, t'estaràs esperant i t'estaran cobrant per trucada, per trucada internacional, per una trucada especial, del qual l'estafador es queda un tant per cent. Per tant, no tornis la trucada, sobretot si té un d'aquests prefixes internacionals. No la tornis, ja tornaran a trucar. A part de tot això, t'explico que un funcionari del centre penitenciari de Ponent, que actualment està jubilat, acceptarà avui una condemna de 2 anys de presó i 8 anys d'inhabilitació per mantenir relacions sexuals amb un intern a canvi de favors i regals. Els fets van tenir lloc entre els anys 2015 i 2017. Serà un judici per conformitat a l'Audiència de Lleida després que la defensa, l'acusació particular i la fiscalia hagin segellat un acord. I els 25 pobles de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues i el Segrià ja fa 5 dies que estan sense aigua potable i no podran tenir-ne fins que els anàlisis encarregats per l'organisme constatin que el nivell de pesticides és baix. Se sumen els 6 dies de principi de maig, en els quals tampoc no van poder tenir aigua per les mateixes causes, la qual cosa va obligar, igual que ara, a intensificar el tractament amb carboni actiu. Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua van prendre ahir dimarts mostres per quantificar els nivells de plaguicides al pantà d'Utxesa d'on capten l'aigua. Però va ser divendres quan es van detectar i es va ja tallar l'aigua pel consum i per cuinar. Però clar, el cap de setmana llarg ha fet que una cosa tan vital s'hagi dilatat en el temps i fins ahir dimarts, que va ser el primer dia laborable, no es comencessin a fer les primeres anàlisis. Tot això fa que beure en una època de força calor i cuinar s'hagi de fer tot amb aigua embotellada, que s'ha de comprar i que s'ha de transportar. Veurem fins on s'allarga aquesta història. Els Mossos d'Esquadra han notificat un total de 708 denúncies per distraccions al volant entre l'1 de gener i el 30 d'abril d'aquest any a les carreteres de les comarques del Pla de Lleida, més del doble que en el mateix període de l'any passat, quan van ser 312. Gran part, a veure si ho adivines, gran part van ser per manipular el telèfon mòbil. Val a recordar que aquesta infracció, hores d'ara, suposa la pèrdua de 6 punts del carnet i una sanció de 200 euros. De veritat que sé que ens costa. Quan ho superes ja no et costa tant, però costa. Quan entres al vehicle, amaga't el telèfon mòbil. Posa't en un lloc on no puguis accedir-hi. I després, quan baixis, no te'l deixis. Encara serà pitjor. Però no el tinguis a l'abast. Perquè si el tens a l'abast, tard o d'hora el consultaràs. I no ja per la multa, sinó per l'accident que pots arribar a tenir. Obrim plana local perquè fa unes setmanes el regidor d'Urbanisme, Toni Postius, ja ens va presentar que s'estaven ultimant els detalls de la nova estació d'autobusos, que ara ja sabem, de Lleida, que tindrà 28 andanes, sistema intel·ligent, i entraran en funcionament el 2025. Arnau Vila.
El projecte presentat ahir es licitarà a la tardor i després de 22 mesos d'obres serà una realitat al 2025. El pressupost del projecte és de 40 milions d'euros, el 80% dels quals es finançaran amb fons europeus i el 20% restant anirà a càrrec de la Generalitat, mentre que la Paeria s'encarrega de l'adquisició i cessió dels terrenys que en la seva totalitat comptaran amb 12.000 metres quadrats. Ho explica el secretari del Territori, Isidre Gavín.
Alguns de vostès ja ho deuen saber, doncs hi ha tot un sistema, per exemple, de detecció de l'autobús que arriba amb un sistema d'intel·ligència artificial, d'internet de les coses, que identifica aquell autobús, que li diuen quina andana ha d'anar, en funció del destí, en funció de si és hora punta o no és hora punta, etcètera, etcètera. Per tant, una infraestructura de primer nivell per una capital com Lleida i una infraestructura dotada de les millors condicions tecnològiques.
Gavina ha afegit que la nova estació d'autobusos oferirà més de 45 rutes, tant interterritorials com estatals i algunes internacionals. L'estació comptarà amb una entrada i sortida única pels autobusos per Príncep de Viana, mentre que els usuaris podran accedir per l'entrada principal a la plaça Ramon Berenguer o pel Comtes d'Urgell.
I seguim a la ciutat de Lleida, perquè en parlàvem també ahir a la tertúlia dels polítics. El Comú de Lleida demana traslladar les cigonyes de les Sitges de Pardinyes fora de la temporada de cria de l'espècie.
El Comú de Lleida ha presentat una proposta que insta la Paeria a adoptar les mesures necessàries per protegir la colònia de cigonyes que s'allotja a les Sitges del barri de Pardinyes, on es preveu ubicar l'equipament per a múltiples usos que servirà per acollir temporers, entre altres funcions. Els edificis del barri acullen una de les principals colònies de cigonyes del municipi, amb més de 30 nius i una setantena d'exemplars d'aquesta espècie protegida.
I marxem ara cap al territori, perquè aquesta història és força maca. Joves europeus en situació de vulnerabilitat participen a Vallbona de les Monges en un Erasmus Plus de viticultura.
El celler L'Olivera de Vallbona de les Monges acull des de dilluns el primer Erasmus Plus de viticultura per a joves en situació de vulnerabilitat. Hi participen 10 joves arribats de Croàcia, Itàlia i França en el marc d'una prova pilot que ha de servir per avaluar quins beneficis els aporta l'intercanvi i al mateix temps generar metodologia de treball. Així ho explica Martí Montfort, tècnic del projecte del celler.
Això genera un dinamisme en el si del projecte que és molt beneficiós. I a més, doncs, descobreixen i veuen altres maneres de treballar, altres maneres de fer anar les màquines, altres maneres de funcionar, que també doncs, bueno, els enriqueixen segur.
El professor d'una de les escoles de Croàcia ha apuntat que l'enfoc dels seus alumnes de Vallbona anirà cap al mercat turístic del vi, ja que els treballadors dels cellers no només han de ser productors de vi, sinó que l'han de saber vendre. I per això es pren a aprendre molt aquí i adaptar aspectes del nostre model a Croàcia.
I encara al territori, parlem de música ara, perquè Mazzoni, Falsterbo, Aina Torres i Jordi Montañez, Quadrofònics i Houven actuaran al 12è cicle Música sota les estrelles.
El Parc Astronòmic del Montsec acollirà entre el 2 de juliol i el 3 de desembre la 12a edició del cicle de Música sota les estrelles. Enguany amplia de 4 a 5 el nombre de concerts després de l'èxit d'assistència de l'any passat, en què es van exaurir les entrades tots els dies. Les actuacions programades per aquesta edició són les de Falsterbo, el 2 de juliol, Houven, el 3 de setembre, Aina Torres i Jordi Montañez, l'1 d'octubre, Mazzoni, 29 d'octubre, i Quadrafònics, 3 de desembre. Cada artista o grup oferirà dues sessions la mateixa nit. Els espectacles es faran en dissabte i combinen els concerts d'artistes catalans amb una visita al Parc Astronòmic.
Gràcies, Arnau. Nosaltres acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que els treballadors de Cricursa passen ja a la plantilla de Tivitec. Pendents de saber quan tornarà a iniciar-se l'activitat, i esperen tancar ja aquesta setmana les condicions de l'ERTO.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que de manera més o menys regular hi ha un tema que tractem, perquè els amics de l'associació Alcohòlics Anònims doncs ens contacten, perquè no ens oblidem que existeixen i que segueix existint problemes amb el tema de l'alcohol. De fet, aquesta setmana hi ha un aniversari, hi ha una data marcada, aquest divendres, dia 10, i és que es compleixen 87 anys de la fundació de la Fundació Alcohòlics Anònims. A Lleida ja sabeu que els trobeu a la parròquia Santa Tereseta, que realitzen doncs, reunions, i que a més, aprofitant ara la data de l'aniversari, doncs t'ofereixen aquest proper dissabte de 5 a 7 de la tarda una reunió oberta. Què és una reunió oberta? Doncs és una reunió en la que tu pots assistir, et pots asseure, et pots presentar o no, pots parlar o no, o només vas escoltar, o vas a demanar consell, o pots fer el que vulguis. No t'obligaran absolutament a res, ni a identificar-te, ni a que parlis, ni a que no parlis. És així, és una reunió oberta i lliure. Són molt conscients de que fer aquest primer pas és molt complicat, i que si es fa, s'ha de fer de la millor manera possible. Mira, avui està amb nosaltres la Gergana d'Alcohòlics Anònims de Lleida. Gergana, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Este sábado es el 87 aniversario de la Fundación de Alcohólicos Anónimos, con lo cual nos da una dimensión de que el problema con el alcohol pues viene de lejos, ¿eh?
Sí, de muy lejos. Bueno, viene desde la infancia.
Sí, pero quiero decir, a nivel de sociedad, hace muchos años, ¿eh?, que se detectó el problema.
Hace ya, bueno, hace muchos años ya, esto ya se habla desde las Biblias, ¿no? Pero bueno, en 1935 fue cuando se reunieron dos alcohólicos por primera vez, el doctor Bob y el Bill W., y ellos se dieron cuenta que hablando se les pasaban las ansiedades de consumir alcohol, pero también fue cuando supieron que esto es una enfermedad. O sea, había un psicólogo que llegó a esta conclusión, que el alcoholismo es una enfermedad porque todos los que bebían presentaban los mismos signos y síntomas, se comportaban de la misma forma, ¿no? Y entonces, de ahí, al reunirse ellos, pues se dieron cuenta que con sus propias experiencias y contando sus defectos y lo que les pasaba, pues la ansiedad se les iba.
Claro.
Y crearon es un programa de vida, ¿no?, hasta hoy.
Es que yo creo que has dicho una cosa que es fundamental, que es una enfermedad, que muchas veces lo olvidamos. Ser alcohólico es una enfermedad, con lo cual se debe tratar como tal, ¿no?
Sí, el alcoholismo es una enfermedad y además está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que muchas veces la sociedad, cuando ve a unas personas que, bueno, pues tirados por el suelo, ¿no?, dicen, mira este borracho, mira qué vicio, mira... No, esto es una enfermedad. Lo que pasa que es una enfermedad mental, es mortal y es... Bueno, es una enfermedad que si tú no haces este paso, ¿vale?, de reconocerlo, es muy difícil de tratar, porque es mental.
Claro. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Mental. El primer paso es reconocerlo. A partir de ahí, el camino sigue siendo duro, pero se ha pasado ese primer paso que es muy importante, reconocerlo.
Sí. Este es el paso más importante.
Yergana, vosotros os reunís de manera regular, pero este sábado desde las 5 hasta las 7 de la tarde en la parroquia Santa Tereseta en Lleida vais a tener una reunión abierta. No sé si lo había explicado bien. ¿Una reunión abierta en qué consiste?
Sí, lo has explicado muy bien. Consiste en... puede venir quien quiera. Las personas que se interesen por la enfermedad del alcoholismo y bueno, y quieren saber algo más, ¿no?, pues pueden venir y escucharnos, o incluso tengan familiares o tengan problemas, pueden venir y escucharnos. No hace falta que se presenten, no hace falta que digan nada. Ahí en Alcohólicos Anónimos va todo con la identificación. Es decir, si alguien tiene un problema, se identifica. O si ha tenido un familiar que ha sufrido o que sufre esta enfermedad, se identifica. Uh-huh. Y no pedimos nada. No pedimos nada, pues simplemente explicamos en qué consiste Alcohólicos Anónimos, quiénes somos, cuándo se fundió Alcohólicos Anónimos y cómo nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y cómo le llevamos este programa para salir, porque se puede vivir en sobriedad.
Claro.
Y es una vida muy mucho más fructífera.
Sí.
Mucho más bonita.
Yergana, hay dos maneras de llegar a Alcohólicos Anónimos. Una es el interesado, que al final o le convencen o se autoconvence. La otra, como bien decías, es que venga un familiar o un amigo. Y porque ve que la otra persona tiene un problema y le está costando dar el paso de reconocerlo, esta situación también existe y supongo que es complicada de llevar, ¿no?
Es muy, muy complicada. Muy complicada porque las personas que están a nuestro alrededor continuamente están intentando ayudarnos.
Claro.
Se sienten impotentes porque nosotros nos cuesta mucho aceptarlo, nos cuesta mucho vernos como unos enfermos. Claro, cuando te dicen eres un alcohólico, pues no, perdón, yo no soy alcohólico, yo sé controlarme. Y no es así, ya si las personas ya te lo dicen es porque has perdido ese control, ¿no? Pero ahí es donde cuesta. Esta es la lucha entre familia y alcohólico.
Claro.
O sea, Yergana, existe esa probabilidad.
Sí,
pero...
sí. Pero, Yergana, ¿hablas en primera persona?
Sí.
O sea que... Sí. ¿Tú lo has padecido?
Sí, yo lo he vivido con mi familia, bueno, me decían que... ¿Qué pasa, no?
Claro, tú no te dabas cuenta, no. Y además la frase de tranquilo, que yo controlo, parece un tópico, pero es una realidad.
Pues sí, sí, sí.
Oye.
Además, te escondes, o sea, escondes de la sociedad para que te vea, para que no vea la cantidad que consumes.
Claro.
Eso es... ellos no saben de dónde viene todo esto, ¿no?
Claro. Porque... Yergana, tú tienes una voz joven, pero cuando ves chicos y chicas muy jóvenes... que su principal diversión es, oye, quedamos y hacemos un botellón, que al final se ha popularizado y se ha desmadrado esta idea. ¿Cómo crees que se le puede explicar a una chica o a un chico de 13, 14, 15 años, porque empiezan muy jóvenes, que oye, que no te hace falta el alcohol para divertirte, y que si sigues por ese camino, pues igual se te complica la vida?
Ya, bueno, lo cierto es que en el principio, cuando empezamos a consumir alcohol, es un poco más difícil, ¿no? Porque también depende del entorno que estamos, pero lo que sí que me gustaría decir es que se tenga, cuando se consume alcohol, hay personas que son consumidores sociales, que no tienen un problema, que consumen y no tienen problema. Pero después viene la persona que hay un... que nos define o que se escucha mucho en las reuniones y es muy común entre nosotros, la incapacidad de dejar de beber. O sea, una vez empiezas a beber, no puedes parar. Esto es... ahí está la enfermedad, porque es progresivo, va a más, no a menos. Y claro, sería una pena, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, pues recordemos que este sábado hay una reunión abierta desde las 5 hasta las 7, que evidentemente no hay restricción de edad. Puede ir un menor si va acompañado, evidentemente, y pueden ir padres, madres que estén detectando el problema. Desde las 5 hasta las 7, este sábado, en la parroquia de Santa Teresa. Hemos hablado con Yergana. Yergana, oye, pues ánimos y que vaya todo bien, gracias.
Vale, muchas gracias a ti, gracias. Eso es importante, pasar el mensaje.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a la una de la tarda, des de la meitat de la setmana. Ja saps que ens arriba el Cosme García amb la seva entrevista Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Com anem?
Bé.
Sí?
Claro. Bueno, ja si vols et dic el de sempre, la conversa d'ascensor, fa calor, aquestes històries.
Oh, però diu que farà una calor d'aquelles a la nit que no es podrà aguantar.
Cada any diuen que farà una calor que no es podrà aguantar i cada any fa calor que no es pot aguantar. Però
ja t'has ficat les mosquiteres.
Encara no.
No, però què te les ficaràs?
No, hi vaig darrere, però on me les havia de posar no m'han donat uns plaços que no. Per tant,
tu vols dir que l'Ajuntament no és accionista d'alguna empresa d'aquestes de mosquiteres? Perquè Lleida està plena de mosquits.
Està plena de mosquits, sí.
A veure si, sisplau, si demanes que treguin ja les algues d'una vegada.
Pues escolta, demanem-ho, traieu les algues d'una vegada. Que ho demanem cada any, això.
Sí, que no és culpa de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, és culpa del manteniment de l'Ajuntament de Lleida.
Bueno, ja ho saps, que això, la pilota la van movent d'una teulada a l'altra.
Sí, funciona així. Mai millor dit. I sobretot les pistes d'esquí les van bellugant, van perdent en elles pel cantó.
Sí. Cosme, va, que avui és un dia especial.
És un dia especial perquè per primera vegada després de la pandèmia puc portar un personatge aquí. I un personatge d'aquells que em fa il·lusió, no? Perquè és una entrevista d'altura. Mm. És una entrevista d'altura. Sí, sí. I tu i jo segur que estaríem a sota, mai a sobre. faríem de pinya. I quan dic fer de pinya, què vol dir? Que avui parlo de Castellers de Lleida. I per això he invitat el cap de colla, el Marginer. Benvingut i bon migdia.
Moltes gràcies, bon dia.
Felicitats, heu rebut la medalla de la ciutat.
Sí, està clar, fa dues setmanetes vam rebre aquesta medalla, bueno, medalla, una...
Bueno, una placa a la ciutat.
Sí, una placa de la ciutat que fa il·lusió que reconeguin aquest esforç que fem a Castellers i igualment a Moros i Cristians, felicitar-los perquè també van rebre la placa d'associacions.
Estàvem al cantó, tu i jo, allà amagadets, no?
Sí,
nos van deixar un raconet.
El raconet,
nos van deixar el raconet a tu i a mi.
Bueno, mira, ha portat a l'entrevista.
Ah, bueno, veus, fixa't. A més que va ser molt bo allò de dir, escolta, que tenim entrevista.
Sí, ràpid.
Ja sé que, bueno, explica'm una mica, tu on te vas incorporar? Quan te vas incorporar?
Jo em vaig incorporar el 2014, quan, bueno, hi havia el meu germà que va entrar pel seu millor amic i així jo vaig entrar després, perquè el meu germà em va dir que m'agradaria molt i tal, i vaig entrar el 2014 i fins al 2020, que va ser quan vam presentar candidatura amb un altre noi, i vam dir, ei, presentem-nos de caps de colla, perquè no hi havia ningú, i vam dir...
Però com se fa això per guanyar... O sigui, això no és com unes eleccions, que t'han de votar i tot això, com va?
Bueno, realment... Sí que són com les eleccions, si hi haguessin dos candidats, però normalment no hi ha dos candidats, sinó que la colla te diu, bueno, pues, presenta't, que aniries bé, tal, i vam dir, bueno, com que no es presentava ningú, vam decidir, pues, presentem-nos nosaltres i a veure com ho rep la colla, i vam fer l'assemblea.
Perquè has de tindre influència amb el president de l'entitat o no?
O sigui, el que nosaltres vam fer va ser presentar candidatura conjunta. Normalment...
A president i cap de colla.
Sí, o sigui, vam agafar un president, o sigui, un de la colla també, i vam dir, ei, presentem-nos tu de president, nosaltres dos de caps de colla, i muntem els nostres equips. I vam presentar-ho, i la colla ho va rebre bé, vam tenir, no sé si 110 vots a favor i un en contra o alguna cosa així.
Ah, un en contra?
Sí, això sí, però bueno, no passa res, això rai.
Volia ser president, potser aquest?
No, però, bueno, érem molt joves, jo tenia 19 anys també, i les coses, pues, bueno, a vegades el ser jove també influeix, i bueno.
Jo pràcticament vaig veure néixer la vostra colla, no? Va ser a Balàfia, els començaments, però també recordo haver anat amb vosaltres a acompanyar-vos a Tarragona.
Concurs.
I és clar, el concurs de Tarragona,
any,
allò fa plorar, eh? O sigui, si a vos li agraden els castells, fa plorar.
Sí. És una de les coses més espectaculars que hi ha al món casteller, tothom allà dintre, a la Tarraco Arena, que no sé quantes persones poden arribar.
Suposo que li diuen Tarraco Arena, però no di Plaza de Toros.
Sí. En Tarraco Arena, jo l'he conegut així, i és una bogeria, és increïble. I abans... Jo veia castells enormes allà i pensava, quan jo vam entrar el 2014 veia castells allà i se repetien i no paraven tot el dia, era allò, i buah, em va encantar.
Sí. Però tu eres el culpable de que se n'anastassin des de cantó aquest any o no?
Oi.
Sí o no? Digue'm la veritat. Jo veia que se n'anastassin, se'n anava a caure i dic, hòstia, no sé
no,
si...
No, va haver un petit moment al sortir de l'església que va ser com, ui, però no, tot bé.
Perquè van portar és dels pocs que heu portat dos vegades.
Sí.
És dels pocs que heu portat dos vegades.
El sant el van portar, no sé, bueno, fa temps, i aquest any, o sigui, l'havien de portar el 2020 perquè era com el obsequi que ens feien per complir els 25 anys i havien de portar el sant pels 25 anys, que va ser el 2020. Ha passat que el 2020 pues, no va haver res i fins ara pues, ens van anar atreçant.
Però és un bon sant i va néixer a Lleida, va matar a Badalona, però és pesat, eh?
Sí, és pesat. Els que el van portar van flipar i van dir... En part feia molta calor, recordo, i passàvem per allà i que és llarg el camí. Poc o molt, sembla que no, però el carrer Major fa pujadeta. Bueno. Ens ha passat Sant Joan, però molt poca, però bueno.
Jo sempre dic que aquesta és la festa i sobretot el que feu vosaltres de la integració, perquè hi ha de totes formes i maneres. Hi ha castellans, hi ha catalans, hi ha negres, hi ha xines, hi ha de tot. Allà el que vol, participe.
Sí, està clar, és un dels punts forts que té Castellers. Al final tothom pot participar, és una activitat sense ànim de lucre, per tant no hem de pagar, no has de pagar res, ni una quota de soci, ni res. Pots venir allà, provar-ho, si no t'agrada marxar. Vull dir, és de les coses bones que té Castellers.
I quan te fiques la camisa a Bordeus, què se sent?
Bueno, primer de tot, orgull, i orgull de ciutat, de representar la ciutat de Lleida allà on anem, perquè al final vas amb molts pobles i ciutats, potser tenim moltes actuacions fora de Lleida, al final només en tenim 4 o 5 a dintre Lleida, i vas a representar la ciutat a pobles i ciutats d'arreu de Catalunya i inclús del món, perquè vam anar, abans de la pandèmia vam anar a París, aquest any hem anat a Madrid, vull dir, al final també representes Lleida a fora
de Flipes, no, a Madrid, quan us veuen?
Sí, sí, sí.
Al Cercle Català de Madrid, jo he estat a vegades
sí,
i...
Allà, al Centre Català.
Sí, sí.
I molt bé, molt bé. Ben acollits, òbviament, però, bueno, la gent al·lucina de veure castells allà, increïbles.
Ets molt cridaire, per a aquells que no ho sàpiguen, jo sí que ho sé, però ets molt cridaire.
Sí, al final, quan porten un castell, quan portes un castell has de cridar perquè tothom se sàpigui... com va el castell, o si va malament, si va bé, si les coses estan sortint bé o no, i al final tothom de la pinyeta ha de sentir, els que estan allà baix de tot, els baixos conoces, agulles, tothom t'ha de sentir, i per això has de cridar bastant.
Per ser cap de colla s'ha d'estudiar? Les formes, les maneres, que és una agulla, que està, o sigui, tots els passos...
Sí, però bueno, això no és estudiar, sinó que són el pas dels anys, guanyes experiència, guanyes noms, és com, no sé, jugar a futbol, que al final ja saps el que és un fora de joc, saps el que és tot això, doncs el mateix fent castells des del 2014 al 2019, doncs he anat prenent cosetes.
Quins espais has participat tu dins del castell?
Dins del castell, jo, pues mira, vaig començar de contrafort, d'agulla, lateral, que són posicions de la pinya, i dintre de tronc, jo he pujat fins al pis de terços, quarts, depenent, i, bueno, pues fins aquí, i, bueno...
Castell. A Xeneta no s'ha arribat mai.
No.
Has començat tard, ja.
Vaig començar amb 14 anys, que ja la meva mida era per estar allà a terços o així.
O sigui, per exemple, si jo tingués que participar, jo he fet pinya, a vegades, que m'han dit que hem de fer pinya, jo de
que
hem
de
fer...
Sí, que tots.
Però jo no puc passar de la pinya, no? Suposo, amb la meva grossor i tot.
Bueno, podries fer de baix, per exemple.
El Ricard i jo... No,
que aguanteu, o tu aguantaries a baix, perquè ets així com baixet, llavors, sí. Pues... fer de baix, és aguantar tot el castell allà baix, et pujarien el segon i notaries el pes de tot el castell. Depèn de les alçades i l'estat físic, doncs, depenent d'això.
Teniu per part vostra allò de que anem al gimnàs per estar millor? Hi ha gent que s'ho pren amb interès, això?
Bueno, jo, per exemple, jo vaig entrenar natació quasi cada matí, no per castells, però, bueno, que també influeix... molt o poc, al final, si jo vaig al gimnàs i me preparo físicament, no patiré tant un castell, o podré defensar més aquest castell, si va malament o va bé, i podré aguantar més pes.
Però això de fer de cap, clar, no pots participar.
Bueno, teòricament no pots participar, però a la vegada sí, si al final falti algú, doncs te pots posar tu. O sigui, i jo cedeixo la paraula o qui porta el castell, pues el cedeixo, i a més de portar-lo jo, doncs el porta algú del meu equip de la tècnica.
De tota manera, la gent cada vegada pren més, no? Perquè abans tothom cridava, venga, ara la gent calla. Al moment que comença la gralla, calla
sí,
tothom.
Sí, al final és la filosofia que s'ha de portar als castells, és un pixon a la gralla, silenci absolut, les ordres que has de demanar que siguin clares i concises i ràpides, sobretot a la pinya, si necessites més força de la dreta, doncs, ei, força a la dreta, ja està, sense cridar, sense posar nerviós, perquè al final els nens que pugen també se posen nerviosos, la gent de tronc que està dalt se posa nerviós i, bueno, pots caure. Per això hi ha un cap de colla que canta el castell per veure les coses i dir...
Però, Marc, ha hagut alguna vegada que el públic diu calleu? L'has tingut de dir calleu?
Jo he vist caps de colla dient haver de dir calleu, silenci, si us plau, que però ja la pròpia plaça, depèn d'on vagis, per exemple, tu te'n vas a Valls i la pròpia plaça ja sap que ha d'estar en silenci durant tot fins que passe l'aleta, i quan passe l'aleta ja sí que esclate tot i aguante, la plaça t'ho porta.
Jo el 2018 vaig viure una experiència a Salou, a les Nits Daurades, i que havia una trobada, no? I que havia un senyor de 86 anys fent pinya, no? Vestit de casteller, perquè havia sigut casteller. Mm-hmm. Però ell, fins que es mori, pots ell vol estar...
Sí, al final és el que dèiem abans, és una activitat que pot anar des dels 5 anys fins als que tu vulguis. Al final tothom té lloc a Castellers, si és cuidant la canalla, si és cuidant els més petits, si és fent l'últim cordó o el que sigui.
Ets bon cuiner?
Bueno, me defenso alguna coseta.
Cuines tu o no?
Sí, depèn del dia. Pica menys meus pares, però sí, a vegades cuino jo o a vegades cuina la meva mare, depèn del dia.
Una cassola d'aquelles grosses que feu una paella, si dius capaç per tot.
Ui, això no, perquè són 400 persones a vegades i és com... No. Tenim una persona a la colla que li agraïm molt, si m'està escoltant, li agraïm molt que...
Digues el nom.
L'Elies, que és una gran persona que ens ajuda amb el seu equip i donar-li les gràcies perquè al final fa unes paelles i unes cassoles per 400 persones que surten boníssimes.
A veure si tens memòria. Quantes plaques heu muntat a la plaça Paeria recordant efemèrides? A veure si te'n recordes.
Dos?
Més, me sembla que n'hi ha més, eh?
Vale, espera.
Només amb una paret n'hi ha tres, ja, això ho recordo perfectament.
Vale, la paret de la dreta, tres. I a la de l'esquerra crec que era del 5 de 9, que és el primer gama extra de la Colla Vella. Pot ser? Sí, no? A l'esquerra n'hi ha una i tres aquí. Sembla que és del 2 de 8, del Pla de 6... Guai, no sé.
A mi el que m'agrada, com dieu, amb agulla, amb anelles...
Sí, manilles, bueno,
o sigui, el màxim, què és? Què és el màxim que s'ha assolit fins ara amb castellers?
El màxim amb castellers general és 4 de 10... O sigui, per puntuació castellera, per puntuació és 3 de 9 sense folre. Però per alçada és 4 de 10 amb folre i manilles.
És a dir, es veu el cel ja.
Sí. Es veu el cel. Si fos l'Anxeret allà dalt, ojo.
Ojo,
Tenen un mèrit aquestes nenes que pugen, i nens que pugen allà dalt de tot. Uf.
Has participat de les tradicions de Lleida i de les festes populars i tot això?
Sí, m'agraden molt les festes populars i és una de les coses que penso que hauríem d'incentivar a Lleida les festes populars, perquè me'n vaig a Tarragona, me'n vaig a Valls, me'n vaig a Vilafranca...
Estàs parlant del rovell de l'ou,
sí,
eh?
Sí, ho viuen, el que no està escrit, i m'encantaria que Lleida fos així, i sí, i tant.
Pues vinga, diguem que ara el Ricard m'està mirant i sap que faré aquesta pregunta, no? La faig de tant en tant. Quants són els gegants del grup escultòric de la ciutat de Lleida? Ja t'he matat, eh? I mira que hi vas, eh? I mira que hi vas, allà, eh?
Uf.
A la plaça de les Comèdies hi vas molt, eh? I allà estan els gegants, i us has vist. Quants són? Va, un número.
8.
Va, més.
2. 12, no sé.
Ara. Sí 12, veus? Sí, bueno, si hi ha regidors...
Sé que n'hi havia bastants.
Hi ha regidors i regidores de l'Ajuntament de Lleida que no ho saben.
Ah, ja ho sé. Això és pitjor.
Perquè t'agradaria ficar tan política o no?
No sé, és una cosa que no se m'ha plantejat mai.
T'ho han proposat alguna vegada?
No, mai.
I a casa vostra tampoc, no ha hagut ningú que hi...
No, a casa meva més. Ma mare no li agrada molt això de la política i me té una mica així. No ho sé si me ficaria al món de la política, és complicat.
I ara et deixo només 20 segons perquè em diguis què sents quan veus la seva ovella.
Uf, no puc dir el que sento, perquè és algo... Soc molt orgullós de ser de Lleida i m'he representat la Seu Vella, és que m'encanta, és com arribar a casa. Quan tu el veus des de l'autopista que arribes, veus la Seu Vella, vale, estic a casa, o la gent que no és de Lleida i veu la Seu Vella, dic, és que és maca, saps? És bonica. I a més va ser el millor monument de Catalunya, amb el programa aquest de la batalla.
Vas votar, tu?
Sí, i tant.
Ja li preguntaré a la Maripau que et sisplau. Bueno, i ara sí que fiquem punt i final, ara ho fem a l'inrevés. Te deixo que tu me comprometis, a veure, ja fa temps que em coneixes. Jo sempre dic que aquí a Lleida n'hi ha molts que t'estimen, que t'aprecien, a la meva persona, però allò que diuen de les cases regionals, de la COPE, de no sé, pel Cosme, no? I no se'n surten, tu saps que no se'n surten. Vinga, va, compromet.
Va. Quin any va ser fundat Castellers de Lleida?
Ni punyetera idea, perquè si ara conto els anys que porteu i quan se va fer els 25 anys, llavors tindria que fer números, però bueno, sí que us vaig veure constituir, però no recordo ara exactament l'any. Ara us han donat el premi, lògicament. Si contem dos anys que vos haguéssim tingut de donar, sumem, doncs llavors és aquesta la quantitat.
Sí, 1995 vam ser fundats. Perfecte.
Per això,
sí.
O sigui
ja
que no...
Estàs perdonat. Sí.
No. Jo, la veritat és que des de Joaquim Mateo, que a mi me va inculcar amb el seu nebot, i, bueno, moltíssima gent, no? La veritat que és un orgull de poder tindre a Castellers de Lleida i, sobretot, al seu cap de colla. Podríem fer-ho al president, però, no sé, la teva simpatia i la teva cordialitat m'ha agradat sempre, no? Sobretot quan estàs a baix, la rialla que li fiques, que hi ha gent que és molt sèria,
sí,
que té com aquell que diu mala gent, no? que crida molt, però tu fas amb simpatia, vinga,
t'ha de veure com té la caralla i tranquil, que si no els petitets diuen, ui...
Que mala letxa tiene este, no?
Ha passat res.
Ricard, ja ho veus, un home d'altura.
Sí, home, mai millor dit.
Ja ho ha dit, que nosaltres a fer pinya.
Ui,
si és que no passem, els teus fills podríem
mira,
puixar.
Si és que servim per això i tot, Cosme, que s'ha de servir,
Home, jo
no s'ha de fer bulto només, jo també s'ha de saber que s'ha de fer, quan s'ha de fer i com s'ha de fer.
Eh? Claro que sí, jo faig de pinya perquè m'agrada més les pomes.
Bueno, vale.
Bueno, Ricard.
Pues apa, Cosme, cuida't força.
Me'n vaig amb el Marc a veure si preparem alguna diferent, no?
Bueno.
Estaria... A mi m'agraden molt els castellers, però hi ha una cosa que no se'n parla mai, i són els falcons. A mi és que els falcons sí, també me flipen molt, eh? Però aquí ja, ja, gràcies sí, que tinguem aquests, que per cert va ser dels marracos, tu també.
Els marracos de la UDL, sí, sí.
Bueno,
encara ho soc.
Ha anat bé, no, els exàmens?
Sí, sí, tot bé, tot bé.
Tot bé.
Exàmens tot bé, castells tot bé, sí, sí.
Estàs en bona època.
Ei, tant.
A triomfar.
Apa, Cosme.
Apa, siau.
Cuida't.
Adéu.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. De nuevo obligado por toda la oposición, ha comparecido Pedro Sánchez en el Congreso para aclarar sus acuerdos con Marruecos. Ese volantazo que pegó hace ya casi 3 meses y que provocó la crítica unánime de todos los partidos, incluidos sus socios de gobierno y los parlamentarios. Un cambio de guión que sorprendió a todos. Primero porque nos enteramos por una carta de Marruecos y luego porque el gobierno español abandonaba su tradicional postura de neutralidad en el conflicto del Sáhara y tomaba partido por Rabat al considerar su propuesta de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso en la excolonia española. Bueno, pues esta frase que dijeron entonces desde Moncloa es la misma que ha pronunciado hoy Sánchez en el Congreso, donde también ha destacado que la nueva relación con Marruecos deja fuera de toda duda la soberanía española de Ceuta y Melilla.
La soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda. Las dos ciudades autónomas no pueden vivir y desarrollarse con la presión de la excepcionalidad permanente y la precariedad.
Pues también ha dicho que el cambio de postura en el Sáhara se ha hecho en defensa de los intereses generales de España porque ha permitido reanudar la colaboración en temas de inmigración con Marruecos, en reabrir el paso del estrecho y las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero una vez más, en su discurso no ha habido ni rastro de autocrítica por las formas utilizadas, la falta de diálogo con el resto de grupos políticos, las denuncias también de abandono del pueblo saharaui o el mosqueo que se han pillado en Argelia, uno de nuestros principales suministradores de gas. Pero de esto, de las amenazas de Argel a subir el precio del gas o del intento de boicot a los productos españoles, pues no ha dicho absolutamente nada. Antes del tema de Marruecos, Pedro Sánchez ha dado cuenta del último Consejo Europeo extraordinario que se ha celebrado y ha defendido su política exterior frente a sus socios de Podemos, a los que ha lanzado varios mensajes. Primero, que va a continuar la ayuda militar a Ucrania. También ha dejado claro su apoyo a la OTAN. Ya sabes que en unas semanas, a finales del mes de junio, se va a celebrar precisamente la cumbre de la Alianza Atlántica aquí en nuestro país, en Madrid. Y además ha pedido evitar las ofensas a Marruecos con el Sáhara. Y en su intervención, pues también se ha referido a la excepción ibérica, pero sin poner una fecha en el calendario.
Pronto, muy pronto, la Comisión aprobará este mecanismo, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país.
Se anunció el pasado mes de marzo como la solución a todos nuestros males. Hoy en el Congreso, lo escuchábamos ahora, ha vuelto a repetir Sánchez que bajará la factura eléctrica para millones de consumidores, pero ahí seguimos sin saber cuándo llegará ese momento en el que la luz dejará de ser un artículo de lujo. Pues tenemos, además de esta, otras noticias también destacadas de este miércoles, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Álvaro Sáez.
El precio de la vivienda subió un 8,5% con respecto al mismo periodo de 2021. Es el mayor aumento en 15 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Por comunidades, donde más se ha encarecido ha sido en Baleares, seguida de Cantabria, y donde menos, en el País Vasco o en Extremadura. Y ya se ha aprobado la ley educativa en el Parlamento de Cataluña que pretende blindar el catalán en los colegios y sortear así la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Reconoce el uso curricular y educativo del castellano, pero no establece porcentajes. La propuesta ha contado con los votos socialistas, independentistas y de Comunes. Vox, Ciudadanos y PP ya han anunciado que van a llevar esta ley al Tribunal Constitucional. Y Pilar, si creíamos que hacía calor, prepárate, porque a partir del viernes comienza la primera ola de calor del verano.
Qué bonitas esto noticias me traes, que me gusta a mí el calor, como tú bien sabes.
Esto que sepas que era un aviso, 35-38 grados de media en muchas zonas de la península y en Baleares también, 40 grados en los valles del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y del Ebro. Además, tendremos noches tropicales en el Mediterráneo, en el sur y en el centro peninsular, y es posible que en las jornadas más cálidas no se baje de los 25 grados. Y el Papa ha denunciado la confusión mental que crea el mito de la eterna juventud y ha advertido sobre los desmanes que se cometen al recurrir a la medicina y a los cosméticos para mantener vivo el cuerpo, incluso tratar de vencer a la muerte. En la audiencia de hoy, Francisco ha reivindicado la belleza única de la vejez, representada en las arrugas, símbolo de la experiencia, la vida, la madurez y de haber recorrido un camino. Y hasta ahora se celebra en todo el mundo una nueva edición de la iniciativa Un Minuto por la Paz, que convocan diversos organismos de la Acción Católica. Una invitación a creyentes de distintas confesiones, hombres y mujeres de buena voluntad, a detenerse un minuto y rezar juntos por la paz, con un pensamiento en Ucrania y en tantos sitios que siguen martirizados por distintos conflictos y que, como dice el Papa Francisco, no podemos olvidar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Rafa Nadal ya ha iniciado su tratamiento de recuperación.
Estábamos pendientes del inicio de este tratamiento del que depende la recuperación del pie izquierdo de Rafa Nadal. Ayer ya empezó a tratarse en Barcelona. ¿Qué datos tenemos, Ángel García?
Sí, Corro, ya conocemos en qué consistió el tratamiento exacto que se hizo Rafa Nadal ayer por la tarde en la Clínica Teknon de Barcelona. Esa radiofrecuencia pulsada en los nervios que tiene en la zona del pie para adormecerlos temporalmente. Rafa ya está en casa, va a estar 3 o 4 días descansando con una actividad física normal de mantenimiento y después se va a probar en pista. ¿Que todo funciona? Se plantea incluso Wimbledon. Que no, no descarta que haya que hacer un segundo tratamiento similar a este primero.
Y en fútbol, atención a este sonido del presidente del Getafe, Ángel Torres. Hace tan solo unos minutos ha contado una llamada del agente de Gareth Bale.
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que habló con su representante y no la han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio, averiguado por qué, los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Todos los buenos futbolistas es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa, es decir, consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Recordemos que Gareth Bale terminó contrato con el Real Madrid y está clasificado con Gales para jugar el Mundial en diciembre y quiere aprovechar esos meses para llegar bien al Mundial de Qatar.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía. COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb pràcticament 28 graus a la ciutat de Lleida, a hores d'ara. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens expliquin, doncs, que vaja, que ve molta calor. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts i creixeran núvols d'evolució diurna durant aquesta tarda, sense descartar ruixats ocasionals al Pirineu. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, tot i que són lleugerament més altes a zones del Pirineu, amb unes màximes en general de 35 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 33 a Tàrrega, de 29 a la Seu d'Urgell, i la màxima serà de 23 a Viella. I si ens referim al vent, serà de fluix moderat i predominarà la component oest. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu, allà amb intervals de ennuvolats i sense descartar precipitacions ocasionals. Per últim, les màximes demà no canviaran gaire, amb uns valors que rondaran els 35 graus a Balaguer, els 34 a Tàrrega i a Lleida capital, els 28 a la Seu d'Urgell i els 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1:08, busquem tot seguit la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'explicava el tema de l'estafa a través de la trucada perduda. Si veus una trucada perduda al teu telèfon en el que comence aquest número per un prefix internacional, desconfia, a no ser que tinguis un familiar, o un amic, o que realment esperis una trucada. Però si no, desconfia. I sobretot, no tornis la trucada, perquè té un cost especial del qual l'estafador es queda un tant per cent. I sobretot, això ho està advertint la Guàrdia Civil, si el prefix comença per 355, que és el d'Albània, 225, el de Costa de Marfil, 233 de Ghana o de 234 de Nigèria, o qualsevol altre, eh? Tenen un sistema de tarificacions especial en el qual et costa molts diners, trucaràs, et tindran en espera amb un fil musical, bla, bla, i de moment tu vas pagant, l'estafador es queda un tant per cent. Per tant, no tornis la trucada si no coneixes el número. Amb successos també recorda que ha acceptat 2 anys de condemna un funcionari de presons de Lleida per abusar d'un reclús. Es preveu que l'acusat, que ja està jubilat, accepti avui la pena en un judici de conformitat a l'audiència. I la Mancomunitat de les Garrigues porten ja 5 dies sense aigua potable i, de moment, sense data per recuperar-la. Ahir es van fer els primers anàlisis. Ahir, des de divendres que està el problema i des de divendres que no es pot beure aigua. Cap de setmana llarg és el que té. No es posen a treballar fins al proper dia laborable, que va ser ahir dimarts. I arrenca la collita del préssec i la nectarina al Baix Segre en una campanya que serà recordada com una de les campanyes amb producció més baixa de les darreres dècades. Arnau Vila.
Els productors del Baix Segre han començat aquesta setmana la recol·lecció del préssec i la nectarina. Es tracta d'una campanya molt complicada, ja que l'afectació de les gelades de principis d'abril farà caure la producció en torn a un 70% respecte al que seria un any normal. El sector estima en més de 450 milions d'euros les pèrdues totals que patirà aquesta campanya i reclama acció climàtica que habiliti les ajudes previstes per als afectats el més aviat possible. El cap de Fruita Dolça de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Sergi Balué, es mostra pessimista davant la situació.
I molts països serà una campanya molt complicada perquè la producció serà minsa o nula. Clar, amb això el que estem esperant és que comencin a arribar les ajudes que s'han promès per part del departament, de la conselleria, començar a treballar i el més pront possible ja sàpiguer cada pagès el que li pertoca.
Els pagesos confien, però, que el fet de que hi hagi menys producció es tradueixi en un increment dels preus per a aquella fruita que sí que es pugui collir. A la vegada farà falta molta menys mà d'obra que en altres campanyes, tant al camp com en cooperatives.
I a la ciutat de Lleida, la nova estació d'autobusos de Lleida tindrà 28 andanes, sistema intel·ligent i entrarà en funcionament el 2025.
El projecte es va presentar ahir i es licitarà a la tardor i després de 22 mesos d'obres, gairebé 2 anys, serà una realitat el 2025. El pressupost del projecte és de 40 milions d'euros, el 80% dels quals finançats pels fons europeus i el 20% restant anirà a càrrec de la Generalitat, mentre que la Paeria s'encarrega de l'adquisició i cessió dels terrenys que en la seva totalitat comptaran amb 12.000 metres quadrats. Ho explica el secretari de Territori, Isidre Gavín.
Alguns de vostès ja ho deuen saber, doncs hi ha tot un sistema, per exemple, de detecció de l'autobús que arriba amb un sistema d'intel·ligència artificial, d'internet de les coses, que identifica aquell autobús, que li diuen quina andana ha d'anar, en funció del destí, en funció de si és hora punta o no és hora punta, etcètera, etcètera. Per tant, una infraestructura de primer nivell per una capital com Lleida i una infraestructura dotada de les millors condicions tecnològiques.
Gavín ha afegit que la nova estació d'autobusos oferirà més de 45 rutes, tant interterritorials com estatals i algunes internacionals. L'estació comptarà amb una entrada i sortida única per als autobusos per Príncep de Viana, mentre que els usuaris podran accedir per l'entrada principal a la plaça Ramon Berenguer o per Comtes d'Urgell.
I ahir a la nostra tertúlia dels polítics en parlàvem d'aquesta nova ubicació a les Sitges de Pardinyes del macroalberg, però aquí Sergi Talamonte del Comú de Lleida parlava dels nius de les cigonyes. Doncs bé, el Comú de Lleida el que demana és que es traslladin les cigonyes d'aquestes sitges fora de la temporada de cria de l'espècie.
És una proposta presentada pel propi Comú de Lleida a la Paeria que fa que adopti mesures necessàries per protegir la colònia de cigonyes que s'allotja a les sitges del barri de Pardinyes, on és allí que es preveu ubicar l'equipament per a múltiples usos, que servirà per acollir temporers, entre altres funcions. Els edificis del barri acullen una de les principals colònies de cigonyes del municipi, amb més de 30 nius i uns 70 exemplars d'aquesta espècie protegida.
Gràcies, Arnau. Fem una pausa. Parlem de noves tecnologies.
COPE Lleida. Estàs informat.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Vine a gaudir dels millors esmorzars de forquilles 5 estrelles i al migdia, la nostra cuina típica que toca el cel. Recomanem el peix a la brasa i els xuletons de vaca vella d'O Galícia. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wander. Et recordem que els dilluns estem oberts i dimarts tancats per descans setmanal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment en el que parlarem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com. Busca'ns a les xarxes socials i ens pots escoltar a través del nostre podcast, que a més et permet escoltar-nos doncs, a l'hora que tu et vagi millor, tantes vegades com vulguis, i tornar a escoltar algun programa anterior. Amb nosaltres, el Jaume Sitjar. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
A veure, Jaume, que no ho veure el guió, però ja, jo crec que algo del que parlarem avui ja ho tinc clar.
Algo no, portem programes anunciar-vos. Anunciant-ho, sí que no. Fa dies que tots estàvem esperant aquesta conferència de desenvolupadors d'Apple per saber les novetats que ens té preparades per aquests propers mesos. Sí que i això ja ens sàpiga. Doncs, i com no podia ser d'altra manera, doncs va presentar un nou sistema operatiu de cada família, més un nou xip M2 i també doncs una miqueta de hardware. No ho comentarem tot plegat, perquè aquest dilluns a la tarda va ser interessant estar allí connectats. I per això tenim en David Casero. Però tot això d'aquí ho explicarem a la tertúlia Freak. Però, com sempre, abans de començar, comencem amb aquesta petita efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues en un año muy especial para Ricard y para mí, ya que nos vamos a 1975, tal día como hoy, hace 47 años, que Sony presentaba su videograbadora Betamax. 47 años en el que ya se dieron cuenta que la creación del contenido era necesario para divulgar la tecnología, ¿eh?
Que dien que era el sistema BO.
Bueno, no, es que lo es, mira,
sí, de cualidad,
mirad,
sí.
Mirad, ya sabemos la historia, esto lo hemos visto
nacer
y lo hemos visto morir.
Sí,
porque estuvo el 2000
el
también.
El 2000 que duró nada.
Pero ya sabemos quién se llevó al agua, el gato al agua, ¿no? Fue el sistema VHS, pero ¿qué mató al sistema más estable y de mayor calidad, como bien dices? Pues mira, fueron dos cosas. Uno, la exclusividad. Sony. Era todo Sony. Grabador, reproductor, fabricante de cintas. Todo Sony. ¿Qué es lo que hacía? Que con esto mantenía la calidad, pero demasiada calidad para las pantallas de la época, y además hacía que se desorbitara el precio. Es decir, era el de calidad, pero para divulgar, daros cuenta que hay gente que lo ha comparado y dice, hablando de esto, me decían, oye, pero Apple es el más caro. Sí, pero cuenta con que ya existían 5.000 millones de teléfonos móviles en las manos. Y esto fue un avance. Aquí no existía nada en los hogares, ¿no? Y precisamente todas las videotecas de televisión española,
sí,
sobre todo
decir,
aquí,
los productores trabajaban en Betamax.
Están en Betamax y guardadas en Betamax porque, bueno, era la cámara más portátil con la que se podía grabar y además tenían los reproductores en calidad, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, demasiada calidad para las pantallas de aquella época, era el mejor sistema, pero el más caro para popularizar.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1975, amb tot un record de la nostra infància, com eren aquests vídeos i aquest sistema Betamax de Sony. I ara, doncs després d'un referent històric, toca fer una mica de culturilla. Ara toquen
conceptes bàsics.
Avui un concepte bàsic, molt bàsic, i que en parlarem també a la tertúlia, com és el multitasca. Perquè, clar, a nivell laboral i físicament sabem què vol dir això, multitasca. Però a nivell informàtic, què vol dir multitasca?
Bueno, pues, digo, y a nivel personal también. Estaba viendo ahora mismo conectado a una multi, ¿no?, con los auriculares a la vez que estás preparando la cena y te están pidiendo algo tus hijos, ¿no? Dices que soy multitarea.
Eso.
¿No? Es decir, estoy haciendo tres cosas a la vez. Bueno, pues en el aspecto informático va un poquito más allá, ya que, por supuesto, que de lo que se trata el término es de que una máquina haga varias cosas a la vez o esté ejecutando varias cosas a la vez. Esto precisamente es lo que nació utilización, la informática, bueno, pues para no tener que esperar. Es decir, si realmente dejabas un programa ejecutando unas cuentas o ejecutando unos baremos, el cual te tiene que dar un resultado, y no puedes hacer nada más que mirar y esperar a que acabe, que es lo que pasaba con los ordenadores, sí. Bueno, pues era tiempo muerto, ¿no? Oye, ¿cómo puedo estar haciendo otra cosa a la vez? ¿Con otro ordenador? No, bueno, pues partiendo precisamente los chipses, haciéndolos, sin saberlo, cada vez más inteligentes, para que pudieran estar trabajando en una tarea, digámosle, actualización del sistema operativo, y a la vez podamos seguir navegando, trabajando con nuestras hojas Excel y demás.
Em deixes dir una notícia de darrera hora?
Digues.
Darrera hora, vaja, que es va aprovar ahir, la Unió Europea finalment ja ha aprovat el connector únic per Europa. Entrarà en vigor a la tardor del 2024 i han triat l'USB tipus C. Tardor del 2024, que és quan surten, per exemple, els iPhone. No sé si els trauran un pelet abans, però bueno, no sé. Ja ho veurem. Cap on anem?
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, som-hi, que la tertúlia... Això és un tema de tertúlia.
Que ja, però l'he tret fora de la tertúlia perquè tenim mil coses i ja en parlarem.
Això és un tema de tertúlia, perquè deixa molt... Bueno, li donaran una mica de marge, però ja fa dies que van apuntant que això d'aquí va cap allí.
Ja, però el darrer iPhone amb port de càrrega pot ser el d'aquí 4 mesos... Bueno, ja ho veurem.
Ja ho veurem. Però el que no tenim d'anar 4 mesos, sinó que tenim d'anar 2 dies enrere, dilluns a la tarda, va haver aquesta developer conference, vale, que presenta Apple als desenvolupadors, i allí ens presenta tot el nou software i tot el que farà.
Bueno, és tota la setmana, fan cosetes.
Cositas, nos han presentado cositas. Bueno, pues todas las quinielas, venga, el que las tenía y el que no, quién ha perdido, quién ha ganado y quién ha sabido qué. Lo que teníamos claro es que ya está aquí el nuevo sistema operativo para el móvil, iOS 16, que es lo que más le interesa a todo el mundo. ¿Y cómo va a estar de bonito que va a tener mi iPhone? Mira, hemos querido destacar los puntos, por así decir, más importantes o que nos va a dar una diferencia. Y precisamente Apple en todo su ecosistema es que interactuemos con él de la forma más fácil. Para eso, pantalla bloqueada. Bueno, pues para todos los que decían después de más de 10 años con iPhone, las vamos a poder personalizar, vamos a poder poner widgets, funciones donde ahora mismo las notificaciones se van a agrupar entre sí para que no nos ocupe toda la pantalla, que muchas veces es imposible verlo. Hablo de los widgets y hablo de pantallas personalizables, ya que esto es algo que en todos los equipos Android se hace desde el primer día, desde el minuto 1. Aquí han querido hacerlo con aplicaciones de terceros, les ha sido más complicado, ya que es un sistema operativo un poquito más cerrado, pero bueno, desde la pantalla principal no nos va a hacer falta en muchísimas ocasiones abrir ni el teléfono para acceder directamente a ciertas funciones o ver cierta información. Las notificaciones, una vuelta de un giro de tuerca tremendo, donde con las notificaciones a través de la aplicación Focus, ya integrada en el nuevo sistema operativo, vamos a tener un filtro mucho mayor de según incluso el tipo de horario o el tipo de día, qué notificaciones quiero ver, cuáles no quiero ver, cuáles quiero que me mantengas en primera línea, e incluso si hay un tema online on time, ahora mismo unas elecciones, resultados, bueno, pues simplemente tengo que darle un botoncito para que Focus me coja todas las noticias que van saliendo en ese momento de todo internet y de todas mis redes sociales y me las vaya mostrando en la pantalla principal.
David, et proposo un tema.
Digue'm.
M'estàs estressant en tantes coses,
sí?
Perquè al final...
Espera, que sí.
No, i només has fet que començar.
Pues fíjate si falta.
I només has fet que començar. Necessitaríem fer un curset per fer tot això, per saber totes aquestes opcions. Podríem fer unes colònies d'estiu per aprendre com fer funcionar el telèfon.
Ara et diré una tonteria.
Perquè és que n'estem aquí... Però... No 15 minuts, no.
Jaume,
estem 15 dies menys.
Jaume, formació i educació.
Jaume i David Casero, ara us diré una tonteria, que nosaltres, que ens agraden les noves tecnologies, segurament, no dominem ni de lluny el 70% de les funcionalitats del sistema operatiu del nostre telèfon mòbil.
Por supuesto, solo es empezar a hablar con él un poquito, sí, y a fijarnos. Es decir, mirar, ahora lo que han hecho con el nuevo sistema operativo, el tema del deporte, que antes era exclusivo para el Apple Watch, ya han metido fitness para todo el mundo. Una de las que he destacado es sobre todo Siri y el texto. Es decir, con Siri ahora mismo le podemos dar órdenes y Siri nos va escuchando, nos va dando información. Ahora estas órdenes las vamos a hacer funcionales. Podemos decirle incluso, aunque estemos en una conversación, que cuelgue la llamada. Y va a colgar la llamada. No solo va a llamar, sino que nos va a colgar la llamada.
Sí, que estén parlando y Siri.
Exacto, pero además...
¿Y la otra te escolte?
No, bueno, te puede escuchar. Si no ha colgado, te escuchará seguro decirle a Siri que cuelgue. Pero bueno, tú estás conduciendo lo que sea, cuelga sin ningún problema. Pero lo bueno que hace que esto mejore es que mejoran la capacidad cognitiva de texto. Es decir, a los iPhone ya podemos hablarle. Cada vez que sale el cuadrito del teclado, uh-huh, abajo aparece, bueno, pues un micrófono sí, y podemos ir dictándole. Cada vez lo coge mejor, pero ahora va a aprender mucho más rápido y además que Siri pueda llegar a entender este tipo de conceptos de hacer colgar una llamada, ¿no? Bueno, pues es lo que va a hacer que todo el texto lo pueda reconocer. Noticia de la semana pasada que Google abandonaba el tema del sistema operativo para el coche, ¿sí?, que iban a lanzar otro. Bueno, pues aquí tenemos la nueva, CarPlay.
Pero un CarPlay que trata al coche como un teléfono móvil.
Exactamente igual, es decir, ya con el CarPlay sube la temperatura del coche, bájala, enciende esto, apaga lo otro, es decir...
Velocidad, revoluciones por minuto, o sea, todo.
Te va a poder ir dando la información en la pantalla, es decir, al final lo que han hecho es que a través de un teléfono están introduciendo un sistema operativo dentro de los vehículos sin que tengan que tenerlo instalado, ¿no? La verdad que la inteligencia se va mucho más allá, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos una cosa importante en el tema de salud, por ahora solo en Estados Unidos, y es que se pueden añadir medicamentos, y los medicamentos no los añades a mano, los añades leyendo el código de barras para que así esté 100% especificado. Le pones los
días,
que no
te equivoques.
Le pones los días y las horas en lo que lo tienes que tomar, él comprueba que realmente son las dosis y los días que vienen, y además comprueba el cruce de medicamentos, sí, el ojo, no te puedes tomar esto más esto porque te produce una reacción. ¿Vale?
Això ho tindrem aquí quan...
Por ahora en Estados Unidos, imagino que el tema de las referencias médicas es algo que tiene que llevar un trabajo tremendo, ¿no? Pero bueno, seguramente que es algo que lo veremos, ¿no? Hay 250.000 funcionalidades más. Pero eso sí, vamos a interactuar y el teléfono se va a hacer y se está haciendo cada vez más inteligente para que incluso solo mirando la pantalla no tengamos ni que abrir ni que entrar a ninguna aplicación para tener la información que queremos en el momento. Y creo que eso es un avance increíble. Para seguir, WatchOS 9, cómo no, el reloj. En el reloj más salud, más fitness e incluso aprendizaje sobre los movimientos. Dice, ¿y eso? Bueno, pues eso es, por ejemplo, un zurdo como yo que toca la guitarra como los diestros. El reloj lo tengo a la derecha, como zurdo que soy. Cuando toco la guitarra, automáticamente al minuto me dice el reloj, ¿qué estás entrenando?
¿Quieres correr?
Y le digo, no, la
guitarra. Si te quieres hacer trampa, le dices que sí, vamos.
Claro, le digo que sí, vamos, he hecho 50 kilómetros. Vale, pero bueno, es un ejemplo como para decir, ¿vale?, que todo el tema de salud se está afinando cada vez más para conseguir que sea un equipo razonablemente bueno. El iOS del iPad, iOS 16 del iPad, aquí poco a decir, es decir, hombre, todo.
¿Multitasca?
Sí, multitarea, el resumen es que ahora tenemos iPad Pro con un chip llamado M1 y ahora vemos un sistema operativo que yo me quedo mirando y digo, bueno, pues ya le podemos llamar a ordenador.
Casi, pero fíjate, ahora comienza a tener sentido...
Casi porque el teclado te lo tienes que comprar aparte, pero vamos...
Pero ahora comienza a tener sentido por qué van a posar el chip M1 abans.
Exacto, y lo han puesto precisamente para hacer una integración muy muy fuerte que las vamos a decir en el sistema de iOS Ventura, el nuevo sistema operativo para los Mac, pero que realmente Macos, Ventura, sí, para los Macos, pero que realmente, bueno, pues la compatibilidad entre usuarios es lo que han potenciado. Dos aplicaciones, Stage Manager y Community Camera, ¿vale? El cual parecerá una tontería, pero en esta comunicación ya no solo solo con los demás, sino contigo mismo, y tal y como se evoluciona el trabajo hoy, dan muchas facilidades. Como por ejemplo, tengo un FaceTime o una multiconferencia, estoy en el ordenador, he comenzado, me voy, me tengo que ir, la puedo pasar directamente a mi iPad o la puedo pasar a mi teléfono. E incluso la cámara. Estoy conectado con mi ordenador en una multiconferencia, pero la cámara, mejor en vez de que sea la del ordenador, que sea la del iPhone, porque me la pongo
en un
sitio donde yo pueda verla. Es decir, ahora ya el universo contigo mismo dentro de Apple se convierte en que cada equipo puedes utilizarlo como un periférico.
Sí.
Como el ratón, como la cámara, quiero pasarme la llamada aquí, la llamada me la llevo aquí ahora, ahora me pones la presentación en el iPad mientras que tengo la cámara en el teléfono y en el ordenador estoy trabajando. Bueno, la verdad que esto que hablamos de multitasking, la leche. La sí. Otra cosa que
el ecosistema ara cada vegada ja té més sentit i a més estan potenciant a tope i tot això entrarà al sector serveis i entrarà a SAC.
No, pero segurísimo. Además, mirar ahora todo el sistema de seguridad de passkeys que tiene Apple.
Eso me interesó mucho, ¿eh?
Oh, lo han integrado en Safari y ahora va a haber que empezar a utilizar navegador.
Fixa't que hasta están, ens han donat una solució per començar-te a oblidar de les contraseñas.
No, y ya no eso, sino darte de alta. Hay un concurso de la marca X súper famosa. Nombre, edad, tal, dirección, pim. Le das y con total seguridad va borrando todas las cookies de atrás y va rellenando todos los campos. Cuando el formulario se envía, borra todo el rastro y te pone una contraseña segura que va cambiando. Es decir, la verdad que es bestial. Y ya lo último, porque ya nos quedamos sin tiempo, nos corta Ricard por todos los sitios. ¿Dónde nos vamos después de todo el software? Pues venga, cacharritos. ¿Qué cacharritos queríais? Pues mirad, los cacharritos que han llegado es el nuevo MacBook Air y un nuevo MacBook Pro. Un MacBook Air, la leche. ¿Qué? Ahora le encuentro sentido a una cosa del lunes. Y es, el ordenador viene con carga y con conectores Thunderbolt tipo USB-C. Y lo puedes cargar por USB-C. Pero ¿qué han integrado que quitaron de los MacBook y de los MacBook?
El MagSafe.
El MagSafe. Quitaron el cable de carga imantado, que la gente se ha quejado muchísimo, porque de verdad, tropezarte con el cable del ordenador, el que no se haya tropezado
puede
alguna
pasar,
vez...
Sí, puede pasar.
¿Vale? Bueno, es una maravilla lo del MagSafe. Yo tengo todos los ordenadores con MagSafe, y esto del imán, para empezar, nunca te equivocas al ponerlo. Cuando te vas, tiras del ordenador y te olvidas. Es un muy buen invento. ¿Y ahora qué vas a tener? Doble. Van a cumplir la normativa con el USB-C y también van a tener su cargador al cual han vuelto el MagSafe. Y bueno,
es el cargador que te da sortides USB-C, pots conectar dos aparells.
Y lo que lleva dentro
es el corazón.
El golpe que han dado encima de la mesa sacando ya el M2, es decir, un chip que podemos hablar siempre de millones de cálculos súper rápido tal, fijaros, ya llega a un momento el M2 en el cual hace que en un portátil como el MacBook Air, más fino y más ligero, nos puede llegar a aguantar la batería hasta 18 horas.
Y sin ventiladores, ¿eh?
Y sin ventiladores. Es una bestialidad. Han dado un golpe encima de la mesa. Todos los diseñadores de chipses están corriendo y trabajando para dar los rendimientos del M1. Pues los señores de Apple acaban de sacar el M2. Si son capaces ya de fabricarlos y en serie, pues va, esto la verdad que es increíble. Le han puesto un precio al ordenador de 300 euros más, porque esto sí que lo tenemos disponible ya y no a partir del mes de octubre. Ya lo tenemos disponible para reservar. El MacBook Air con el M1 son 1.200 euros.
Ha subido, por cierto, això és un problema. A Estats Units no, però a Espanya sí. El MacBook Air, el que es venia fins ara amb xip M1, ha pujat. No sé, no hi ha explicació oficial, algú s'aventura a dir que si l'euro i el dòlar, que si la guerra, que si... El que sigui és que el mateix ordinador ha pujat i els nous són una mica més cars.
Sí, 1.500 euros, más o menos, és on empieza el M2 con diseño nuevo.
De totes maneres, perdona, només un incís, perquè ve el David i ho té molt estructurat, però que la gent no es confongui amb el cognom Air. És que és el MacBook Air, és el més petit. Amb el MacBook Air s'edita vídeo a 4K amb el Final Cut Pro, es pot fer al Photoshop sense cap mena de problema, pots fer anar totes les solucions ofimàtiques, no té ventilador i serveix fins i tot per jugar. Ho dic perquè a vegades la gent diu, no, m'esperaré al Pro... No, escolta, que amb el MacBook Air pots treballar.
Jo tinc un MacBook Air del 2015.
És molt portable.
Con un i7 i demás, però jo tinc un MacBook Air del 2015.
Però és que és molt portable i és potent. Alhora.
Per cert, i les ulleres?
Pues ahí es donde estaba, te voy a dar una buena noticia, venga. Todo, la realidad aumentada, otoño, venga, ¿dónde está la...? No, no, ahí han sacado realidad aumentada y no se la han dicho a nadie.
Ah, ¿no?
¿No lo sabíais?
Digues, digues.
Hombre, noticia en exclusiva. Mirad, solo tenéis que hacer una cosa, ya empieza Apple a introducirnos la realidad aumentada y os va a parecer una tontería lo que diga, pero esto va a dar el inicio del curso de Apple porque van a contabilizar... clics. Y es, ahora mismo en la web de Apple, entras o entras en la tienda de Apple a través de tu ordenador o a través de tu móvil y en todos los equipos, sobre todo los equipos nuevos, en los Mac, entras en el MacBook Air y te dice, ay, ¿lo quieres ver en AR?
Ah, sí, sí,
entonces
sí.
Le das a realidad aumentada y lo puedes poner el ordenador encima de la mesa porque como además los hay de muchos colores, puedes ir cambiándolo a ver cuál te queda mejor. Con lo cual, bueno, pues ya tenemos el primer bienito de realidad aumentada. Olvidaros de las gafas, olvidaros de la popularización de lo que tiene que venir. Hasta que no
mira que aquestes setmanes enrere seran gastat de paraules amb les ulleres.
La gent... i els canals de YouTube que necessiten omplir edicions i històries. Jo t'ho vaig dir, jo quasi bé el mes abans d'una nota clau d'Apple deixo de mirar massa coses perquè no pot ser. Havia gent ahir frustradíssima dient que la conferència havia sigut horrible, que Apple no havia presentat res i que ja estan en la ruïna. Bueno, és lo típic, és el que passa cada
any. Però en línia, no, justament en línia, fan pas a pas, petit a petit, però molt sòlid.
Però el que ha dit el David és molt bo. Els aparells ara ja passen a ser quasi bé perifèrics. L'ecosistema passarà a ser el nucli de tot.
Exacto. Y le podremos dar una funcionalidad, la que queramos, sea un smartphone, un ordenador, un tablet, lo que queramos. Pero fijaros una cosa, es muy difícil. Yo creo que los pasos son de gigantes. Es decir, nos estamos mal acostumbrando. En un año ver cambio de tecnología... ¿Sabéis que he estado en Las Vegas, feria más grande, Consumer Electronics Show? La primera con la que me fui es, aquí hay que venir cada 10 años para realmente sorprenderte. Es lo que nos pasa con el Mobile World Congress.
Claro,
al final, año a año, casi te aburres, ¿no? Bueno,
es que
vamos
no
a ver.
Es que un año es muy rápido.
Señores, es que la velocidad que llevamos es tremenda. Sí, que sí, casi sí. Nos hemos cargado una pandemia en 2 años, pero... nos cargamos sistemas operativos en un año. Oiga,
me he quedado
oiga
que...
pedazo de animalitos somos.
Me he quedado amb la dada que heu donat. Que has donat del tema dels iPads, que ara posaran el per què van posar el xip M1, clar, vale, i ara l'any següent patapam, te fan un canvi de sistema operatiu.
Perquè ja n'hi ha uns quants d'iPads,
claro, per donar-li la 100% funcionalitat i la potència amb lo que ara trauran, vull dir, que està super planificat cada any,
clar.
Lo que tenen de fer poc a poc,
primero el corazón, tienes una buena experiencia de usuario y ahora le vamos a sacar ese rendimiento a ese corazón y cerebro.
Clar, perquè si fas al revés, això no ho pots fer anar automàticament, l'experiència d'usuari és molt dolenta i la fama que t'emportes és que això no serveix per
bueno,
res.
Hem quedat sense
temps,
que ja és habitual. Però estic amb el David, amb el tema de que ens hem mal acostumat a nosaltres mateixos, a que tot ha de canviar massa ràpid. Gaudim del que tenim, aprenem-ho a fer anar, que aquesta és l'altra. Deia al principi que la gent no saben fer anar ni la meitat d'opcions que té els aparells. Aprenem-ho a fer anar i integrar-ho a les nostres vides perquè ens les faci més fàcils. És la manera. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Os espero a todos, Jaume, ja no solo el miércoles que viene, sino en aquestes jornades d'estiu que farem.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91 111 9900. 91 111 9900.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Doncs apa, que estem ja a 29 graus a la ciutat de Lleida. Ja saps que, a més, ens han explicat que tot fa indicar que de cara al cap de setmana vindrà una altra pujada de temperatures, però quan t'ho diuen a Lleida i t'ho diuen ja al juny, vol dir que serà forta. Eh? Però vaja, tot són previsions. Divendres en parlarem amb l'Armando Álvarez. Ara, de moment, avui ha començat el dia ennuvolat i, per tant, li costa un pelet més. Tot i això, estem a 29 graus. Vinga, directes cap a les dues amb la nostra tertúlia amb veu de dona, com sempre ben acompanyats amb la presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, la Jos Ferrer. Jos, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, dic que bé. Amb molta calor, però bé. Aquest cap de setmana passat, que van fer el Femons de hockey, sí, l'11 de setembre, sí, hi havia gent de tota Catalunya, i deien, ostres, quan veiem a la tele i que teniu aquesta temperatura, ara ho estem patint, ara sabem el que teniu a Lleida. És veritablement un infern.
També és veritat que la temperatura no és només la xifra, sinó la sensació, perquè a vegades, depenent de la humitat, si n'hi ha més o menys, també és o depèn de la persona, li afecta més o menys. Però sí que és veritat que som una població d'extrems, eh?
Sí. És veritat.
De totes maneres, potser darrerament anem més cap a l'extrem de calor que no pas del fred, eh? Jo, aviam, aquest hivern no ens podem queixar. Sí que ha fet fred, però jo crec que no ens podem queixar, o almenys del que jo recordo. O potser, quan fas anys, també la memòria es torna més selectiva. No ho sé, eh? Però el nostre meteoròleg, en lloc de sensacions o memòria, fa anar xifres, i la veritat és que potser no fa tan fred com feia, i sí que fa més calor de la que feia. Les coses com siguin.
O sigui, hi ha proves evidents de que hi ha el canvi climàtic i l'escalfament del planeta. Proves evidentíssimes.
Però tu, Jos, et pots creure que jo l'altre dia escoltava un comunicador que deia que tot això és un invent, això del canvi climàtic, encara, en aquestes alçades?
Bueno, en aquestes alçades hi ha gent que diu que no s'ha anat a la Lluna o altres coses.
Sí, la Terra és plana.
La roda, exacte. I malauradament, aquesta gent comuniquen bastant bé.
Tens tota la raó.
Perquè, escolta, si invertissin el temps en formar-se i explicar les coses que realment són veritat, doncs aniríem tothom molt millor.
Tens tota la raó. Va, que m'he quedat aquí amb la Jos, però ja des del principi que tinc a la Gemma i a la Laia connectades. Eh? Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs i del grup de dones de Lleida. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també està amb nosaltres la presidenta de l'associació App Lleida, que ja saps que és l'associació on tenim doncs, a les dones emprenedores, directives, treballadores, autònomes, de tota la província de Lleida. Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Pues bé. M'ha tocat, al final m'ha tocat.
No t'havia tocat?
No, ja. Encara no. Mira, era superviviente.
Jo pensava que sí, eh?
Sí, no m'havia tocat, però l'altre dia me pregunten, i on ho has agafat? Dic, ara és impossible saber on.
Bona pregunta.
Dic, és que ara ja és tan difícil, perquè vas a tot arreu sense mascareta, doncs bueno, mira, al final... Però bueno, molt lleu, només vaig tenir un dia, així una mica amb febre i ja està. Però bueno, de moment a casa, m'autoconfino.
Bueno, no. I ben fet. La veritat és que ho han deixat tot molt laxe, s'ha de ser responsable. Eh? I a més, poca broma, perquè l'exemple de la Laia és... és digne, a veure, és digne de que l'expliquem perquè és autònoma. I al final, és a dir, això de quedar-se a casa...
Jo tinc la sort de que puc teletreballar, també. Vull dir, això també és un plus, eh? La sort de la meva feina és que puc fer teletreball i no m'afecta i sobretot de cara al meu equip tenia molt clar que mentre siga positiva no vull anar a la feina.
Però no pots deixar de treballar, que aquest és el que volia dir.
No
pots deixar de treballar.
És més difícil estar intentant conviure amb una nena de 2 anys i mig a casa. Això és més difícil. Perquè no li expliquis que la mama està malalta, té que anar amb mascareta i ella te diu que vale, però que vull a la mama.
Bueno, doncs però...
això
T'estic veient per la càmera i fas vida a l'exterior, eh? Això sí que té la part bona de l'hivern.
Sort de la terrassa.
Bé, escolteu, no sé si heu vist els renders, que sempre queden molt bonics. A vegades ni així, però bueno, els renders, les fotografies aquestes virtuals de la nova i flamant estació d'autobusos de Lleida, que tindrà 28 andanes, no sé si necessitem tantes, però vaja, té 28 andanes, un sistema intel·ligent, deia el secretari de Mobilitat, Isidre Gavín, que, bueno, que tindrà l'internet de les coses i un sistema d'intel·ligència artificial per detectar quin autocar entra i cap a quina andana l'ha de portar. Bueno, ho veneien com la... Ho han venut, vaja, com l'estació d'autobusos més digna i moderna de tot Catalunya. Jo la veritat és que això, vaja, no sé, jo crec que hi hauríem d'estar molt per sobre d'aquestes històries que ens ha explicat, i que costarà 40 milions d'euros. Ja sabeu on s'ubicarà, al costat de l'estació de trens. El 80% del cost ve de fons europeus, perquè darrerament estic veient que si no fos pel diner d'Europa no es faria absolutament res, i la resta, el 20%, anirà a càrrec de la Generalitat. La paeria només s'encarrega de l'adquisició i gestió dels terrenys, 12.000 metres quadrats, i veurem com se gestiona tot el tema d'entrada i sortida d'autobusos, de cotxes, etc. A la tertúlia dels polítics jo vaig insinuar aquest tema i em van dir és que no s'ha d'anar amb cotxe ja a portar un viatger o anar-lo a buscar, que la gent, que no s'ha d'anar amb cotxe. Pues així, perquè els tenim els cotxes ja. Bueno, com veieu tot aquest tema? Ah, bueno, per cert, està prevista pel 2025, vull dir que tranquils, no... O sigui, va per llarg, això, 22 mesos a partir de final d'aquest any. O sigui que, vaja, dos mesos,
no,
dos
no
anys.
Però no pateixis, que l'any que ve ficaran la primera pedra.
Bueno,
just
sí.
Just abans d'inversions.
Sí, ja està previst pel gener, crec. Bueno, no ho sé. Sí, pel gener. Bueno, com veieu? Perquè, clar, com encaixa tot això amb la zona de baixes emissions, la mobilitat de la ciutat, que sempre en parlem... Solucionem ja d'una vegada la mobilitat de la ciutat, o empitjora, o millora, previsiblement serà una zona 30, a més, príncep de Viana, si prospera el que ha demanat el Comú de Lleida. Com veieu tot aquest tema de l'estació d'autobusos, ja el lloc on ha d'anar, el cost, etc.
Jo, per la part, diguem-ne, que toca la part més empresarial, evidentment les infraestructures són importantíssimes per la mobilitat de les empreses i de les persones, i, per tant, ho veig positiu, perquè ja fa molts anys que aquesta estació d'autobusos era horrorós, allò que hi havia, i que, per tant, no ajudava. No sé com aquell barri se convertirà, no? O sigui, sé que hi havia l'associació de veïns i de comerciants del barri, i ho veuen com una oportunitat, i ho entenc, que ho veguin com una oportunitat, però també, bueno, valorem... Com serà això, no? Com transformaran aquell barri i aquella zona. I l'arribar amb cotxe a l'estació de trens i d'autobusos, doncs és que tenim un costum a Lleida, que anem caminant hasta la cantonada. Amb cotxe hasta la cantonada, no? I jo, que vinc al centre de Lleida, soc molt partidària d'anar caminant a tot arreu, però ens costarà molt canviar aquestes dinàmiques.
Ja. Gemma Casal. No sé si això dels autobusos t'interessa tant com d'altres històries, eh?
Sí, bueno, jo crec que tot el que és apostar per la mobilitat col·lectiva pública és un pas endavant, tant mediambientalment com també per als drets de les persones. O sigui, el dret a la mobilitat és un. Fins ara teníem l'estació d'autobusos més indigna de Catalunya,
sí.
Doncs potser ja està bé que la facin, jo no sé si cal tan moderna o no, però ja que la fan, que la facin bé. No? I que inverteixin alguna cosa a Lleida, que ho facin amb cara i ulls, a mi em sembla molt bé. Sobre el tema dels fons europeus, doncs sí, però si hem d'esperar que l'estat espanyol inverteixi a Catalunya, jo crec que acabarem tornant a anar amb carro, perquè tenim les carreteres com les tenim, tenim les infraestructures com les tenim, i el govern espanyol ha decidit no invertir ni el que té pressupostat, que no arribi ni al 50% d'execució del pressupost a Catalunya. Una vergonya infinita. Bàsicament per tota la... Bueno, ho és per tota la ciutadania d'aquest país, no? I llavors, a Lleida, que tenim un greuge important amb el tema infraestructures i amb el tema mobilitat, doncs està molt bé que hi hagi l'estació d'autobusos. Ara, no tot es resol amb una estació. Ara caldran autobusos de línia a costos assequibles per a la ciutadania per poder-se moure per el territori i abandonar, doncs, cada vegada més el transport privat, no? I treure també doncs aquesta congestió de cotxes de molts llocs que van a portar gent a l'estació del tren. No? Si tu tens un autobús públic, serà molt més fàcil. Sobre el barri, doncs no ho sé, ja veurem. Jo visc molt a prop d'allí i jo crec que Príncep de Viana s'ha de descongestionar sí o sí, tant per el tema de la contaminació dels cotxes com la dels sorolls. És insuportable, i ho dic de debò, o sigui, no només per el munt de cotxes que hi passen, sinó penseu que aquell tram de Príncep de Viana hi passen. Hi ha Mossos, els dos hospitals, bombers, i dia i nit només sents que cotxes i sorolls de sirenes. Vull dir que
clar, és un carrer principal, sí. És un carrer principal per arribar als serveis d'emergència. Sí.
I és el més sorollós de tot Lleida. Llavors, està bé que es descongestioni una mica, i després això que diu la Laia, que és veritat, a Lleida la gent té necessitat d'agafar el cotxe per fer 10 metres. I no té cap sentit.
Bueno, jo et diré que a mi em comença a fer al·lèrgia agafar el cotxe dins de la ciutat. Em poso nerviós des del punt de vista de que em faig del cotxe on el poso, embotellaments, pèrdua de temps, etc. O sigui, a mi em costa.
Si tu vius a la Bordeta, o et posen un bon transport, uns bons autobusos que surtin...
O agafaràs el vehicle, clar.
O agafaràs el vehicle, això ja ho entenc. No? Perquè el que falta és doncs més autobusos, més regulars, no? Però clar, si tu vius, no sé, a l'altra punta de Rambla Ferran, trobo absurd que treguis el cotxe per anar a l'estació.
Ahir, presentant aquesta obra de l'estació d'autobusos, Jos ja diia: alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que és un home, regidor d'Urbanisme, Toni Postius, que és un home, Isidre Gavín, de la Generalitat, que és un home, i un altre home, que ara no recordo el nom i el càrrec, vale? Quatre persones. Jo avui, quan llegia també el tema de que la Unió Europea vol fer per llei que el 40% de les places directives de les empreses estigui ocupat per dones. Fixa't que estem al 2022 i l'estampa aquesta de la fotografia amb quatre persones presentant un projecte i sigui quatre homes, no la superem de cap manera, Jos.
És veritat. De fet, quan busques una mica d'informació pel tema de mobilitat, urbanisme, etcètera, etcètera, però sobretot del de la mobilitat té cara de dona. I perquè majoritàriament la gent que utilitza transports públics, autobusos, trens, rodalies, etcètera, etcètera, són dones. Perquè els homes generalment sempre van amb el cotxe, aquest cotxe famós que després ho embussa tot i ho trastoca tot. Doncs és una llàstima. És una llàstima que encara no superem aquestes barreres i no sol la foto, sinó que quan baixes en segons quins nivells, també, vull dir, perquè la foto a vegades com a conselleres o com a ministres és bastant paritària, però quan baixes a direccions generals, secretaries generals, etcètera, etcètera, aquí suspenem, continuem suspenent. Aleshores, doncs, per la gent que no vol quotes, per la gent que no vol tants percents, etcètera, etcètera, si diem un món idíl·lic que no fes falta, però ara per ara se necessita quotes, se necessita que hi hagi lleis, perquè tot i així a vegades s'estima més pagar el que s'hagi de pagar perquè no es compleixen, no pas complir-les.
No, ara, perquè... no tens raó, potser és aquesta primera espenteta. Estava pensant, Jos, que en el teu cas, per exemple, tu que ara, temporalment, doncs tens una mobilitat caminant amb més dificultat, clar, trobar-te congestions a molts carrers o molts punts de Lleida et dificulta o t'allarga els terminis per anar d'un lloc a l'altre. Vull dir que a les persones que realment sí o sí necessiten el vehicle, els interessa que es descongestioni la ciutat també.
Bé, ja fa molts anys que se n'està parlant i s'ha dit i s'ha proposat des de les associacions veïnals, federacions, etcètera, etcètera, que hi hagi uns bons aparcaments a l'entrada de Lleida amb uns autobusos llançadera.
Això fa 20 anys que ho escolto, Jos. Fa 20 anys que escolto lo dels pàrquings dissuasoris a la ciutat de Lleida. No en conec cap, a part dels descampats que queden espontàniament per la ciutat.
No, n'hi ha. Les coses, tal com siguin, n'hi ha. El que passa és que són insuficients. Són insuficients perquè, com deia la Laia, és que per anar a comprar xiclets agafem l'autobús, agafem el cotxe, i això no hauria de ser. El que s'està treballant, per exemple, s'està fent circuits per anar a les escoles, que es pugui anar a peu. Vull dir, s'hauria d'anar treballant, però canviar la mentalitat, aquesta manera de treballar, doncs, o de gaudi, o etcètera, també s'ha de pensar que Lleida és una ciutat serveis. Al ser ciutat serveis, potser la mateixa ciutadania de Lleida sí que es va a peu, sí que se va amb patinet o amb transport públic, però hi ha molta gent que ve al ser una ciutat serveis que porta el seu cotxe. I aleshores aquest canvi de mentalitat per a deixar el cotxe a l'entrada i després fer tot el recorregut o tot el que s'hagi de fer a peu en transport públic, doncs és un canvi de mentalitat que costarà, però ens hi haurem d'anar adaptant. I també una altra cosa, que això que segons com se diu, que la vida moderna. La vida moderna fa que vulguem fer 30 coses, doncs pues, potser no se'n pot fer tantes, perquè tenint el cotxe en fas vàries, però si no tinguessis el cotxe, doncs no en podries fer tantes. Pues, ja. Potser aleshores també s'ha de buscar un canvi de paradigma o de mentalitat i que homes i dones col·laborin amb certes tasques, perquè, torno a dir, doncs lo de la mainada a l'escola, doncs el que veus és majoritàriament dones que van amb el cotxe, etc. Doncs, bueno, doncs els pares també que s'integrin i que es facin aquests circuits i ara és difícil. Ja. Jo ja comprenc que és una situació molt complicada.
Bé, que d'acord sí que esteu que, que no cal córrer gaire per això, necessitàvem una estació d'autobusos digna, perquè és que ara, la que tenim ara, ha deixat de ser estació d'autobusos. Ara ja és un apeadero, només, em sembla que...
Pues un baixador.
Un baixador.
Que us anava a dir, també.
O sigui, ara mateix no en tenim d'estació d'autobusos a Lleida, que és que, ull, fins on el límit del que hem arribat, i després que la circulació ve sent un problema. També us dic que aquesta setmana ha entrat en vigor les noves normes de mobilitat a la ciutat, i l'Ajuntament ja ha anunciat que a partir de la setmana vinent començarà a fer la campanya de comunicació, cosa que mai he entès. Mai he entès que es comuniqui dues setmanes després d'entrar en vigor. Però vaja, no sé. Laia Rogel, tu que ets usuària de patinet, has rebut alguna informació del canvi que suposen amb patinet per la ciutat? O
no,
estàs censada en algun lloc? Estàs identificada en algun lloc?
No, la veritat és que...
No, veritat.
Quan tinguin aquesta campanya famosa, que no m'han contratat a mi, no entenc per què. És broma. Ja mos enterarem de quines són les coses que hem de tenir en compte. A veure, que jo vaig bé que hi hagi una regulació, que al final veus gent que no utilitza bé el patinet.
Sí, sí.
I la majoria de gent...
No ho diu ningú que no hi hagi de ser, però...
Adults, utilitzem d'una manera correcta. I anem amb casc. Jo no m'he plantejat mai anar sense casc. Anar pels llocs on toca i tal. Però sí que és veritat que veus patinets van dues persones quan no hauria de ser així. O, per exemple, a mi em sembla bé inclús que amb un patinet el dia de demà pugui anar-hi dues persones si el patinet està homologat, perquè si traiem els cotxes, jo, per exemple, per portar la meva filla a l'escola, doncs, home, d'alguna manera l'hauré de portar.
Clar.
No? Vull dir, oi, doncs igual es treuen algun sistema d'algun patinet una mica més segur, que pots anar amb la nena i amb el crio i tal. Oi, doncs fantàstic. No? I és elèctric i no contamina i no sé, pues, oye, pues no em semblaria mala idea, no?
Sí, sí.
Però, no, jo encara no m'he enterat de cap norma.
Bueno, pues el que us dic, que la comunicació és dolenta. Escolta, que anem directes a les dues. Gemma Casal, que torna de la Jaima, a Lleida. La Jaima ja sabeu que és aquella... Bueno, és una tenda de campanya enorme que es fa anar al Sàhara i que de tant en quant la tenim muntada a Lleida. Per què torna?
Doncs la gent de Sàhara Ponent, de les terres de Ponent, l'havien fet durant anys i aquests dos anys de pandèmia doncs no l'havien pogut fer i ara hi tornen i amb més motiu que mai, doncs per explicar la situació en la que es troba en aquest moment el Sàhara. Sabeu que després d'aquests acords que hi va haver doncs d'amagatotis i d'esquena entre el govern espanyol i el govern del Marroc, doncs ens han deixat en una situació molt difícil hi ha una tensió molt important a la zona i una enorme vulneració dels drets dels refugiats saharauis, que s'ha de recordar en tot moment que són gent que no poden viure a la seva terra, que és una terra ocupada per el govern marroquí i que estan repartits en camps de refugiats, i que a casa nostra hi ha moltes persones, doncs, saharauis que estan exiliades, no, aquí, i que necessiten, doncs, aquest tipus d'actes per poder explicar la seva situació. Jo ho recomano a tothom que hi vulgui participar, doncs, que ho faci. Comença a les 9:30, es muntarà la Jaime allà a la Universitat de Cap Pont, doncs a l'espai aquell obert.
A la zona de dins, sí.
I després del muntatge de la Jaime, que és molt interessant i és tot un espectacle, que hi pot participar tothom, doncs a la tarda hi haurà, doncs, una mica de tot, des de tallers de henna, la preparació del te, no?, que ho faran les famílies saharauis, i després una taula redona sobre el Sàhara Occidental i el gir polític del govern espanyol. Jo ho organitzo Sàhara Ponent i també l'Ajuntament de Lleida, i col·laboro també, doncs, no?, organitzem també la coordinadora d'ONGs.
Molt bé.
Jo crec que val la pena almenys anar-ho a veure, escoltar i compartir.
És d'accés lliure, eh? Podem anar-hi.
I tant.
Doncs ja, sí. Bueno, escolta, això és opcional, ja ho sabeu, allí estarà, és demà, això. Ens plantem a les dues, Jos Ferreny, Gemma Casal, gràcies per estar amb nosaltres, i Laia Rogel també, i Laia, millora't força.
Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu. I nosaltres, que ens plantarem a les dues, soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Ja veu que el tema de la mobilitat, de veritat que és un tema que, com jo vaig dir una vegada, s'havia d'estudiar, però moltíssim, i des de tots els punts de vista, i no es fa, s'està improvisant, quedarem malament amb tothom, si no, al temps. Mira, no és per ser... Vaja, no és per buscar les tres potes al gat. Demà hi tornem a les 12:20, que acabes de passar un bon dimecres.